Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Vinga, va, que queden res. Uns minuts per arribar a dos quarts de dues, Olga. Iniciem el recorregut per l'educació a la Part Magazine del matí a Ràdio Estel i ja veig que estàs molt ben acompanyada avui.
I tant. Mira, si vols ja el saludem.
Si us plau.
És en Jaume Puig. Molt bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Que ara estàvem impressionades de la seva joventut.
Molt, molt jove.
24 anys.
El Jaume, molt jove i sap moltes coses.
Sí, perquè és un dels tres impulsors del Biz Science Hack, que serà el que parlarem a partir d'ara. Doncs sí, anem a parlar de la Biz Science Hack, que potser pel que us sona això dels hackatons, ja us imagineu de què es tracta. Les hackatons són trobades de programadors i analistes de dades que treballen col·laborativament per resoldre un repte concret. Per tant, el que plantejava la Science Hack, que combina les paraules science, que suposa l'estudi sistemàtic de l'univers, i hack, la resolució creativa de problemes, doncs ja ho tenim. A la Science Hack han participat 90 equips de secundària de centres de l'àrea metropolitana de Barcelona per intentar donar resposta a uns reptes que se'ls ha plantejat. Per saber com ha estat aquest procés, que va iniciar-se al desembre de 2022 i va acabar justament ahir, amb els equips finalistes, xerrades, tallers, coneixent les propostes finalistes i els guanyadors, doncs ja us ho dèiem, ens acompanya en Jaume Puig, un dels tres impulsors del Biz Science Hack, que suposo que avui és com ja de desinflar-te, no?, després d'un dia tan intens com el d'ahir.
Sí, avui era una mica de descansar, perquè, bueno, ahir va ser bastant intens. Al final, tot un acte de tot el dia per als estudiants.
No era fàcil, va anar bé per això?
Va anar molt bé.
Tu, juntament amb uns altres companys que estudieu el màster en recerca multidisciplinària en ciències experimentals del BIST, heu muntat com a part d'aquest màster aquesta BIST Science Hack. Com se us va acudir?
Doncs bé, a l'equip som quatre, tres dels quals havien participat anteriorment en competicions de l'estil, i de fet al principi de curs, principi al setembre em sembla que era més o menys, vam participar en un hackató, els tres, un hackató internacional com a participants. I bueno, quan se'ns va proposar la idea des del BIST, una de les activitats que hem de fer no és una activitat de lo que se'n diu public engagement, d'arribar al públic, i bueno, vam pensar, doncs anem a lo grande, anem a fer una science hack, a veure com ho fem.
Per tant, déu-n'hi-do, vau pensar en gran i ho heu aconseguit, perquè al final han participat 90 equips. Que quants nois i noies havia a cada equip?
Tenia les xifres exactes ahir, eren uns 380 i algo, més o menys 3, em sembla que eren concretament, però...
No està gens malament, i segurament hi ha molta gent que s'ha quedat fora.
Sí, vam rebre mails just tancar el registre. Aquella setmana vam rebre alguns correus de gent que, bueno, que ho havia llegit tard o que havia rebut la informació tard i que li sabia greu no poder unir-se.
Aquesta és la primera vegada que se celebra una Science Hack amb alumnat de secundària a Catalunya?
Pues la veritat és que no ho tinc segur. Que jo hagi sentit, sí, però clar, al final jo sóc jo, no? No tinc orelles a tot arreu. Però sí que és veritat que són les science hacks o les hackatons en general són un tipus de competicions que sempre s'han enfocat molt a l'àmbit universitari, ja sigui universitaris com a estudiants de grau o com a estudiants de màsters, doctorats, etc. I ens va fer... Teníem aquest interès també en intentar cridar l'atenció d'aquest públic més jove, que al final són ells el futur, més que no pas nosaltres ja.
Nosaltres ja, que en tens 24, eh? Però vols dir que més val que comencin d'hora i així ja comencen a... Bé, aquest vincle, no? Aquest public engagement que deies, aquest arribar i aquest despertar, potser algú s'ha adonat que ara li interessa l'univers o la medicina. Per tant, és una manera de generar interès.
Sí, és una manera de generar interès i també trencar els estereotips aquests de qui pot ser científic, que a vegades es veuen els científics com els cocos de la classe, no? O aquella gent que, bueno, a les pel·lícules ens els ensenyen amb gent de 20 anys amb 3 doctorats. I res està més lluny de la realitat. Un científic senzillament és algú que tenia aquest interès per aquests camps i doncs s'hi ha ficat. I al final doncs també ens interessava intentar trencar els estereotips i que els estudiants veiessin els científics com el que som gent normal, i bueno, que els trobessin també el seu propi interès dins d'aquest camp.
D'aquests 380 i escaig, potser 383 participants, no sé si teniu la radiografia, però nois, noies...
No l'hem feta, la podríem fer, vull dir, les dades les tenim, però no l'hem feta. Llavors, no ho tinc clar. Sí que ahir, més o menys, hi havia una igualtat, 50-50, inclús potser alguna noia més, però tampoc no els vaig comptar. Estava molt ocupat amb moltes altres coses. Però sí que, més o menys, bueno, almenys veiem que de la base, no?, es puja amb aquesta igualtat, que també és important.
Tu ets enginyer biomèdic per la Universitat Pompeu Fabra, com dèiem. Aquest BIS Science Hack forma part del projecte d'aquest màster en recerca multidisciplinària en ciències experimentals del BIS. El perfil dels altres tres companys amb els que vareu muntar la Science Hack són també enginyers biomèdics o són un altre tipus?
No, de fet, venen més de l'àmbit científic, dos d'ells, i després n'hi ha un que inclús ve d'una part més computacional, més, o sigui, seria més a l'enginyeria, però és més computacional, més ordinador pur, i bueno, també creiem que això aporta moltíssim i de fet ajuda molt, perquè al final quan tens un problema, diguem-ne, complexa, el que necessites no és una persona o moltes persones amb una sola perspectiva, necessites molta gent amb moltes perspectives diferents per veure'l de tots els angles i veure per on pots afrontar-lo millor, inclús combinant aquestes aproximacions. I creiem que això, de fet, ens ha ajudat també a l'hora d'organitzar l'event. Encara que sí que això dels problemes complexos són al moment científic, fora de la ciència, diguem-ne, a l'hora d'organitzar events, a l'hora de moure's, també ens ha donat una molt, molt bona perspectiva, ens ha ajudat moltíssim.
Més enllà de trencar estereotips, de potser despertar noves passions científiques o amb ganes d'aprendre, quin és l'objectiu de la Science Hack?
L'objectiu de la Science Hack, en principi, la vam quadrar per intentar, doncs, això, educar en valors, ja sigui el treball d'equip, la cooperació, el respecte, etc. Com també intentar fer de la ciència o de l'educació científica una experiència, no? I que aquests van ser com els dos valors clau amb els que vam néixer, però sí que és veritat que hi ha diversos tipus d'activitats que poden aconseguir aquests objectius. I el motiu de la Science Hack és perquè ens interessava que fossin els estudiants, els i les estudiants, qui treballessin, qui fessin la feina. Perquè jo puc anar a una escola a fer un taller i m'escoltaran 3 de 25, i potser hi arribo a fer algun impacte, no? Però si són els propis estudiants els que per interès s'apunten, els que per interès busquen, treballen, i més presentant reptes reals, com és el cas, és a dir, no pots anar a internet i trobar la resposta, no hi ha una resposta. A tot el món estan buscant la resposta, no? Llavors sí que adaptes aquests reptes a l'edat i al coneixement que tenen, però d'aquesta manera també els dones aquest peu a que siguin ells els investigadors, que és una cosa que precisament suma molt a l'experiència.
Aquesta Science Hack proposava 4 reptes. Un estava vinculat a la vida als oceans, l'altre era per detectar vida extraterrestre, un altre sobre la medicina del futur i el darrer sobre el disc d'or, el que se suposava que enviarien a l'espai si en algun moment altres éssers vius es trobaven a aquest disc d'or i volien saber com era la civilització, no?, del planeta Terra.
Exacte, vam introduir aquest últim una mica per intentar també treure els perfils més humanístics, diguem-ne, perquè sí que és veritat, tant diguem-ne, els perfils humanístics de estic fent ESO, batxillerat humanístic, diguem-ne, i m'interessa la ciència, com aquests científics que també els interessa el perfil humanístic. Era una mica intentar treure aquests dos mons, que al final, com més t'endinses en el món científic, més te'n dones compte com d'important és aquesta part humanística, aquesta part ètica també, dintre del món científic.
Però sí que ens ha cridat l'atenció que si mirem el nombre de participants d'equips en uns reptes i uns altres, entre la vida als oceans, detectar vida extraterrestre o la medicina al futur, la participació és molt similar, 24, 30, 28 equips, però en canvi, en aquest disc d'or, aquesta part més humanística, més ètica, hi participaven 8 equips, podríem dir només 8 equips en comparació amb la resta de temàtiques. Tu creus que té alguna cosa a veure el fet que quan un llegeix Science a Hackathon, potser hi ha moltíssima gent d'humanitats que ara ja que han vist el que és, deuen estar pensant, però com no se'm va acudir a apuntar-me a mi per participar en aquesta Science Hack? Perquè és una cosa que d'entrada potser era una barrera mental, bàsicament.
Sí, bueno, vam tenir diverses idees de per què podria passar. Al final era l'aposta arriscada de la Science Hack. Mm-hmm. Els altres reptes són més o menys, vull dir, són reptes grans, són importants, però també són bastant comuns i es basen en l'interès comú. I aquest era com el més arriscat, el més anem a veure què passa. I sí que és veritat que una de les idees que tenim és que possiblement no vam arribar del tot a la gent que li hagués interessat més, ja que per arribar a les escoles doncs ens vam associar tant amb el Servei d'Innovació Educativa de la Generalitat com amb la Pedrera, la Fundació La Pedrera, i ells tenen les seves pròpies xarxes d'escoles i de professors als que poden contactar i els que saben que els interessen aquest tipus d'activitats, però acostumen a ser professors de l'àmbit més de la ciència. I també és veritat que moltes escoles han utilitzat la Science Hack com a aquesta assignatura de projectes, aquest fer els projectes a classe. Llavors, també podria ser que per aquí n'és la línia del motiu pel qual els equips són més baixos. No només pel fet que sigui més arriscat o més obert, sinó també per l'arribada o per el perfil al que vam arribar.
Aquesta primera Beast Science Hack formava part del vostre projecte de màster, no? Teniu intenció de repetir, encara que el màster possiblement ja estarà acabat l'any vinent?
A mi m'agradaria molt. Jo la veritat és que l'experiència ha sigut molt guai, però no ho sé. No ho sé, perquè també volem deixar peu a que pugin els següents estudiants de màster. Al final, l'any que ve, el màster es tornarà a fer i, per tant, doncs, a veure si els de l'any que ve també tiren una mica i segueixen amb la segona edició.
Què deien ahir els nois i noies? Perquè ahir era el dia de la cirereta ja, la festa final. Estaven els finalistes, es presentaven els projectes. Què respirava?
La veritat és que respirava emoció. Estaven tots molt contents, molt, molt estàtics, i de fet, a l'hora d'anunciar els guanyadors, no, hi havia alguna sorpresa o veies que estaven tots com molt atents, molt nerviosos, i estaven molt contents, com et dic, i la veritat és que em va sorprendre molt l'entusiasme i inclús el coneixement al que arriben sent estudiants, vull dir, sent conscients, no, que són sent estudiants d'ESO i batxillerat, el nivell dels projectes i la complexitat.
Que tenen entre 13 i 17 anys.
Sí, sí, de fet, estaven pues, això entre tercer i quart d'ESO i el que seria primer, segon de batxillerat tots. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. She walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sales.
Al magazín del Matí a Ràdio Estel estem amb en Jaume Puig, és un dels tres impulsors d'aquesta Beast Science Hack, un esdeveniment que tenia un patrocinador oficial, que era Habilis, que ahir va ser la cirereta final, però que va començar el 12 de desembre, que va ser bé, va començar abans, suposo que vosaltres hi vàreu començar a pensar. Quan va començar a plantejar-vos que voldríeu fer la Science Hack?
No recordo la data exacta, recordo que la presentació, l'assignatura i, per tant, el primer moment el que hem dit la Science Hack fins al dia ahir, és a dir, el dia de clausura, són 132 dies, si algú vol comptar els dies, això ens hauria de situar cap a finals d'octubre, potser principis de novembre, no ho tinc clar. Però sí que bueno, va ser llavors que bueno, des de l'assignatura se'ns va dir heu de fer això, i vam dir fem una Science Hack.
Però heu anat molt ràpid, perquè el 12 de desembre ja obríeu inscripcions.
Sí, teníem bastant clar els primers passos, almenys els primers. Després ja la cosa comença a rotllar. I també és veritat que teníem un calendari bastant apretat, perquè al ser una activitat del màster també tenim nosaltres els nostres propis reports a fer, i etc. Llavors vam haver d'ajustar una mica el calendari com bonament vam poder, per intentar aconseguir, doncs, això, el màxim de participació, el màxim d'experiència pels equips, però també complint nosaltres els nostres propis terminis.
El 12 de desembre vareu obrir les inscripcions i a partir d'aquí hi ha hagut algunes dates clau. 10 de febrer, la presentació preliminar, i arrencava un procés de tutoria. Com els han acompanyat els tutors? Com heu triat vosaltres els tutors? No sé si des del màster ja us han donat suport o heu hagut de fer una cerca pel vostre compte?
Sí, des del màster ens han donat molt suport. Tenim la sort que el BIST, l'Institut de Ciències i Tecnologia de Barcelona, té implicació o té convenis amb un munt de centres d'investigació a Barcelona i en general a Catalunya. Llavors sí que és veritat que molts d'aquests científics ens han ajudat moltíssim en aquesta part de mentoria. I després vam incorporar alguns de fora, sobretot pels reptes més de l'espai, que potser aquí a Catalunya a vegades ens falta una mica de gent, i vam incorporar, doncs, també algun perfil més de fora. Al final, com que tot el Science Hack era en anglès, això també ens oferia també la possibilitat, doncs, de poder portar els nostres propis contactes de fora i qualsevol tothom que estigués interessat.
I pels joves, com ha estat? Què us han dit en tot aquest procés? Perquè suposo que ha estat molt estimulant comptar amb el suport de veritables investigadors, experts en cadascuna de les matèries que ells tractaven i per les que clarament tenien interès, perquè era el repte que havien triat.
Sí, de fet, potser era la part més important, no?, de la ciència. Perquè una cosa és proposar-los un repte, llançar-los una pregunta i que ells treballin, però emparellar-los amb algú que precisament treballa d'això, que en sap molt d'això i, per tant, els pot guiar i ajudar a partir de la seva idea, sense incorporar ell, feu això o feu l'altre, dir, bueno, a partir d'aquesta idea, què es pot fer, què no, què podem millorar, els hi va agradar moltíssim, van estar tots molt satisfets amb el procés de mentoria. Sí que és veritat que va ser difícil, no?, perquè al final són molts mentors i molts equips, anar lligant els primers dos dies va ser una mica d'anar intentant connectar en aquest falla, intentem, però bueno, al final va sortir tot bé.
El 19 de febrer acabava la tutoria i els equips presentaven les seves propostes. Tu què en destacaries de les propostes dels estudiants de secundària? Recordem, tercer, quart d'ESO, primer, segon de batxillerat.
Jo en destacaria la complexitat. Molt sincerament, em vaig sorprendre moltíssim del nivell científic. Jo personalment no recordo que tingués aquell nivell a la seva edat. I em va sorprendre moltíssim això, no només la complexitat, sinó també les ganes. Perquè, clar, al final els hi demanàvem un text, no?, i es pot llegir l'entusiasme en aquells textos, es pot llegir les ganes, la passió per estem descobrint això, volem fer això. I a mi em va agradar moltíssim precisament aquesta part, crec que seria el que més em va destacar.
El 22 de febrer es van conèixer els finalistes. Quantes propostes han arribat a la final que es va celebrar ahir?
A la final, els finalistes hem decidit que faríem dos per repte, també per temes logístics, més que no pas per temes de ganes, si fos per ganes que vinguin tots, però al final per logística s'ha d'acabar de tallar una mica.
I qui ha guanyat?
Doncs bé, depèn. Vam tenir un guanyador per repte i després tercer premi, segon premi, primer premi generals. Vull dir que al final qui ha guanyat és una mica genèric. No recordo els noms de les escoles perquè, bueno, ens referíem amb noms d'equips, arriba un punt. Però sí que, bueno, vam tenir propostes molt interessants per als quatre reptes i, de fet, el guanyador final no va guanyar cap dels quatre reptes. I tots estaven presents. Vull dir que és una mica... va donar la sorpresa.
Això em recorda molt. Fa unes setmanes parlàvem de la First Lego League, que es va celebrar a Barcelona, però que se celebra a altres municipis de Catalunya des del mes de febrer i ara fins febrer, març, fins que arribi la final nacional. I a Barcelona, per exemple, hi havia 29 equips participants, però hi havia 14 premis, que quan tu feies referència abans als valors, és una mica això, no? És compartir l'entusiasme, les ganes, aprendre, és començar a connectar-te ja amb el que potser algun dia acaba sent la teva feina, o si no, un gran descobriment d'alguna cosa que t'agrada.
Sí, crec que és important valorar tot per lo que és. Al final, quatre reptes és molt difícil dir qui guanya, no? Entre quatre projectes completament diferents, enfocats a quatre coses diferents, decidir qui guanya és molt complicat. Llavors, a partir d'aquí em diuen, necessitem un guanyador per repte, que sigui, bueno, el millor projecte per aquell... en aquell lloc sí que ho podem comparar, diguem-ne, no?
Éreu quatre els organitzadors d'aquest certamen, la Florència Besubes, en Guillem Poses, l'Arindam Goix i tu, en Jaume Puig, els quatre científics del màster de recerca multidisciplinària en ciències experimentals de l'Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona. Ara, quan acabis el màster, quin és el teu següent pas? Què tens pensat?
Jo, personalment, vull seguir amb el doctorat, almenys de moment, aquesta és la idea, perquè m'està agradant molt la investigació, m'agrada el que faig i vull intentar seguir doncs, amb aquests projectes, a veure si és possible, però sí.
I l'àrea de recerca?
Jo treballo ara en astrobiologia. Bueno, des d'enginyeria mèdica vaig fer una mica de corbes, no? I vaig acabar ficant-me en l'àrea de l'astrobiologia i de la biologia sintètica. Que és la biologia sintètica vindria a ser una mica com generar... o sigui, fer que la biologia treballi per tu, en cert sentit, es podria dir d'aquesta manera, perquè al final el que estàs fent és modificar un organisme perquè faci funcions que no estava fent en aquell moment, de manera que podem modificar bactèries per degradar petroli, per exemple, i d'aquí, doncs, bueno, crec que les aplicacions són infinites en aquest moment, i va ser aquest camp que després vaig entrar en el món de l'astrobiologia intentant, doncs, experimentar una mica amb els límits de la vida tal com la coneixem, almenys, i doncs, com van sorgir, no? D'on venen aquests mecanismes que ens protegeixen dels ambients més extrems. No només a nosaltres, sinó també aquestes bactèries que sobreviuen a condicions extremíssimes.
Començàvem, Jaume, sorpreses, la Mercè i jo, dels teus 24 anys, no? I tot el que sabies i aquest recorregut. Tu mostraves la teva sorpresa per la complexitat dels projectes d'aquests nois i noies, alguns gairebé amb 10 anys, gairebé no arriba, sí. No? Però menys de 10 anys, menys que tu. No sé si en el teu recorregut fins ara va haver-hi algun hackathon, alguna d'aquestes trobades que dèiem a vegades, és més descobrir que pot haver-hi una passió aquí al darrere que t'hagi portat fins on estàs ara.
Sí, jo la veritat és que estava fent enginyeria mèdica i estava perdut. Abans sí que no havia tingut cap activitat, almenys que jo recordi a l'estil així, que em fos determinant, però sí que fent enginyeria mèdica em va sortir l'oportunitat de participar en un concurs internacional de biologia sintètica amb l'equip de la Universitat Pompeu Fabra el 2020, i sí que va ser allà on vaig descobrir doncs, aquesta passió meva per la biologia sintètica i on vaig entrar ja de ple en el món de la investigació realment, perquè tornava a ser aquest format, no? El format de dir, ets tu qui treballa, jo no et dono uns passos a seguir, sinó tu tries un projecte, tries el que vols fer, el desenvolupes tu mateix de forma autònoma, sempre amb supervisors, però de forma autònoma. I aquest format és precisament el que fa que es desperti doncs, aquesta passió real, no? per a un camp en concret, en el meu cas.
Jaume Puig, moltes gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos explicat aquesta B-Science Hack. Felicitats per tot aquest projecte, a tu i la resta de companys, i que vagi molt bé el doctorat.
Moltíssimes gràcies.
Radio Estel.